solve the problems of machines breaking down.
El vehicle autònom ha vingut per quedar-se.
Perquè això per tu és un cotxe?
Això és un robot.
Hombre! Don Tito!
Que algun dia veurem taxis dron sobrevolant-nos.
Tens por?
Pavor, total.
¿Esto cuándo lo podremos ver?
El próximo año.
¿Cómo?
Deixarem de tenir cotxes, bicicletes, motos nostres, sinó que ho compartirem tot. Com sempre, la tecnologia va molt ràpida i la legislació va molt lenta.
I al final aquí estem davant de la nova cursa espacial.
Però hi ha un tema que em preocupa molt sempre, és la seguretat. Quants accidents hi ha al món?
Sí, el número de morts, 1.200.000.
Tu compraries un cotxe que, eventualment, et podria matar a tu?
La resposta és no.
No.
No pot ser, amb Jordi Basté. Pilot automàtic. Miquel Gangonells, enginyer especialitzat en mobilitat.
Aviam, Miquel, tu i jo volarem?
Sí, Jordi, jo estic segur que volarem.
Tu vius a Singapur, no?
Jo visc a Singapur des de fa aproximadament un any.
Singapur va ser el primer país del món que va obrir el seu espai aeri als drons, no?
Bé, Singapur ha sigut un dels primers països que realment ha considerat l'opció de volar com una solució per a la mobilitat urbana.
Per tant, el que tu m'estàs dient és que algun dia veurem taxis dron sobrevolant-nos i... perquè ens entenguem, hi haurà noves maneres de viatjar en transport col·lectiu per l'aire.
Correcte. Sí, sí, això passarà. Mira, acompanya'm. Veus, això passarà ben aviat, però aquí encara no.
El País, 15 de novembre de 2018. Singapur, el paradís dels taxis voladors. La ciutat-estat s'ofereix com a lloc de prova de taxis aeris. El País, 25 d'abril de 2017. El cotxe volador d'Uber arribarà a Dallas i Dubai el 2020. Cadena SER, 24 de gener de 2019. El taxi volador de Boeing s'estrena amb èxit en el seu primer vol de prova.
Tu creus que aviat veurem taxis drons?
Home, jo no crec que això es converteixi en el principal mitjà de transport d'una ciutat, però sí que crec que en certs punts podria servir per connectar millor per aire que no pas pel que ho podem fer per terra. Singapur està impulsant una mobilitat claríssimament cada vegada més intel·ligent, més elèctrica i més neta. I en concret amb els drons, el que han fet és crear un codi de circulació que regula el trànsit d'aquests vehicles de manera que puguin coexistir amb altres vehicles voladors.
Perdona, m'estàs dient que hi ha un codi de circulació fet, escrit... per llei a Singapur, on diuen, doncs mira, el dron pot volar per aquí, per allà. De la mateixa manera que aquí hi ha la Direcció General de Trànsit, que diu que s'ha d'anar per aquí, s'ha d'anar per allà, allà hi ha un codi de circulació per drons.
Efectivament, imaginem-nos com unes vies aèries, que al final el que fan també és que hi hagi una certa seguretat per tots els ciutadans que tenim a peu de carrer, que no els hi caigui un dron al cap.
Per tant, el que m'estàs dient és que, en el fons, si estem parlant de drons, estem parlant del cel, si estem parlant del cel, estem parlant de mobilitat, si estem parlant de mobilitat, estem parlant de que el cel serà les nostres, de futur, les nostres autopistes.
Home, al final té sentit. Si tenim en compte avui en dia els problemes de congestió de tràfic que tenim a nivell terrestre, al final tot fa pensar que tenint en compte que això anirà més, perquè si mirem, per exemple, el que diu Nacions Unides, el 2050, 3/4 de la població mundial viurà en ciutats, al final té sentit que comencem a explorar noves vies. Igual que hem mirat sota el terra, i hi ha molts projectes també en aquest sentit, també sembla lògic començar a mirar cap amunt i començar a mirar l'aire.
Bueno, de moment toquem de peus a terra i parlem del que tenim aquí.
Sí.
Hi ha un element que s'acosta, efectivament, que són els vehicles autònoms. Això com ho tenim ara?
Efectivament, això sí que ja està molt més a prop. De fet, ja fa molts anys que s'estan fent assajos, ja portem molts quilòmetres amb un tipus de circumstàncies en concret, fins a un cert grau d'autonomia, però això sí que ja és algo molt més palpable. Però una miqueta el concepte de vehicle autònom, el que succeeix és que es comença a veure que la gran majoria de vehicles d'accidents mortals a les carreteres són deguts a error humà. I es comença a veure que si anem automatitzant certes funcions d'un vehicle, les víctimes mortals es poden reduir significativament. Per tant, els fabricants de vehicle van automatitzant de mica en mica i hi ha un punt en concret on hi ha la gran revolució, que són les empreses tecnològiques. I les empreses tecnològiques el que fan aquí és diuen no, és que ja no només volem una mica d'autonomia, és que nosaltres tenim tecnologia i software perquè el vehicle sigui completament autònom.
Waymo, per entendre'ns, és qui en aquests moments té el model més avançat de vehicle o de cotxe autònom?
Efectivament, a veure, Google és de les empreses pioneres, va començar amb aquest projecte que ara ja és una empresa, com deia, separada, que és Waymo, porten molts quilòmetres, porten molts assajos i és bastant capdavanter a la cursa del vehicle autònom.
Motor Pones, 28 de juliol de 2018. Waymo supera els 12 milions de quilòmetres recorreguts amb els seus cotxes autònoms. Xataka, 22 d'agost de 2018. Així serà el primer servei de taxi autònom del món.
La pregunta és, a Catalunya i a la resta de l'Estat, això ho veurem aviat o...?
Bé, aquí al final el tema de la legislació i les polítiques públiques és una de les traves que el vehicle autònom s'està trobant. Ara bé, havent dit això, és qüestió de temps que succeeixi, perquè tots els actors d'aquest ecosistema al final creuen de manera unànime que el vehicle autònom ha vingut per quedar-se i al final aquí estem davant de la nova cursa espacial.
A les ciutats d'aquí pocs anys veurem cotxes sense conductor.
El gegant tecnològic Google és el pare d'aquest nou vehicle que s'ha presentat avui.
El primer va ser Google i ara hi ha altres empreses que pugen al carro i ja han començat a treballar en els seus dissenys.
Ganyet, la situació actual del mercat del cotxe autònom.
Mira, la situació actual del cotxe autònom jo la compararia amb la del mòbil de fa 15 anys. Hi havia gent que tenia el mercat, hi havia Nokia, hi havia Motorola, que tenien el mercat. Ara hi ha General Motors, hi ha Mercedes, hi ha Volkswagen, que tenen els mercats. I després hi havia uns outsiders que feien coses molt estranyes, que deien, ostres, potser els mòbils poden ser diferents. Potser podem fusionar un ordinador amb un mòbil.
Josep Maria Ganyet.
I aquí estem veient el mateix. Hi ha uns tios que es diuen Alphabet, que són Google, hi ha uns que es diuen Tesla, hi ha altres fabricants que diuen, i si fusionem un ordinador amb un cotxe? I al final el que estem veient és ordinadors amb rodes, que són els cotxes autònoms o els cotxes semiautònoms, Teslas i els cotxes de Google. Llavors, què estem veient? Per una banda, uns innovadors que venen de fora, els de tota la vida que fan els cotxes, i dius, ostres, aquí està passant alguna cosa. A diferència dels mòbils, aquí els grans fabricants de cotxes ja estan desenvolupant els seus prototips de cotxes autònoms. Per tant, estem veient innovació en les dues bandes, en els outsiders i amb els que estan a la indústria.
La Vanguardia, 4 d'agost de 2018. Volvo 360C, el cotxe que pretén ser l'alternativa als avions. Motor Passion, 20 de setembre de 2018. Peugeot e-Legend, aire retro i última tecnologia en un prototip elèctric i autònom. Josep Maria Ganyet, enginyer i professor de comunicació audiovisual.
Veiem moltes coses, però no veiem res, perquè no veiem els cotxes encara.
Jo diria que el que veurem primer seran cotxes de transport col·lectiu, autobusos, amb campus, amb entorns tancats, amb entorns molt controlats, i els començarem a veure. Aquí no se'n veu encara.
Però hi ha algun dia que...
Serà a poc a poc. I llavors, el que sí que crec que és complicat que veiem és allò que tots ens imaginem, que és tu et poses a llegir o et poses a dormir al cotxe i el cotxe et portarà.
És a dir, tot això que estem veient d'uns cotxes magnífics, estupendos, i tu vas al darrere llegint el teu llibre mentre et van portant, poses l'aplicació avui anar d'aquesta distància d'aquí a aquí, això difícilment ho veurem.
El que t'obligaran és a que tu estiguis en una posició on siguis capaç d'actuar si hi ha una eventualitat i la responsabilitat última sigui teva.
Barcelona.
Hi ha autèntics cops de colze entre les empreses de tot el món per intentar aconseguir el cotxe perfecte. Aquell cotxe que, a més, ja no tingui conductor. Aquest és el gran repte que tenim ara. Saber si podrem conduir algun dia sense posar les mans al volant. Però, de moment, la llei aquí no ho permet. Hi ha una persona que té un cotxe d'aquestes característiques aquí. I m'ha dit que me l'ensenyarà ara. Què tal, Sergi?
Bon dia, Jordi.
Bon dia, com estàs?
Bé, perfecte.
Bueno, m'ensenyaràs el què? Perquè, clar, aquí no hi ha cotxe.
Què t'has... Oh. Espera, que el trucarem, no?
Però el xofer o què?
Te'n recordes el kit que necessito?
Sí.
Fes, fes ho més,
però això. Però diràs que amb això em portaràs un cotxe aquí?
Un smartphone et portarà un smart car.
Sense conductor ni res.
Ni conductor ni res. Et sembla?
Bé.
Divertit, no?
No pot ser, però... Tira, tira!
Que sí, vinga.
I ara, teòricament, ha d'aparèixer un cotxe sense conductor davant meu. Començo a veure que per l'oest...
Aquest d'aquí. Es diu Elon.
Elon? No ho puc creure.
Sergi Roura, propietari d'un cotxe Tesla.
No pot ser. I ara, perdona, em podries obrir les portes?
I tant, mira. I'll be a ghost, you gain, you stay the young, I'll be a fin. Avanti.
Hola. On recordo el cotxe de la Pantera Rosa.
Cinturons.
Sí, això sí, clar. Ara, per exemple, diem, anem a Molins de Rei. Posem per cas, anem a Molins de Rei. Si tu poses aquí, anem a Molins de Rei, el cotxe podria anar sol fins a Molins de Rei?
No, perquè està prohibit.
D'acord. Però podria fer-ho?
Podria fer-ho.
Per entendre'ns, això, amb una legislació adequada, apretaríem OK i automàticament tu et posaries aquí a llegir un llibre...
Ens posaríem aquí tranquil·lament i el cotxe es portaria.
I això, aquest cotxe pot fer-ho ara.
Això ho veurem d'aquí molt poquet.
La Vanguardia, 14 de desembre de 2018. Detenen un conductor de Tesla que anava dormint, begut i amb el pilot automàtic. Wired, 12 de març de 2018. Un conductor adormit de Tesla posa de relleu el gran problema de la conducció autònoma.
Això ho veurem d'aquí molt poquet. Però de moment no ho podem veure perquè la llei no ho permet.
Exacte. Val.
Bueno, engeguem el cotxe de moment i anem.
Bueno, engeguem el cotxe, no cal engegar-ho perquè ja sap que estem aquí i, per tant, l'únic que tenim que dir és que anem cap allà.
No, no, no. Vigila, no em posis en risc, eh?
No, no. Mai, mai s'ha de posar en risc el més important del cotxe. Que són les persones.
Per entendre'ns, aquest cotxe, ara, si veu un perill, frena. Per entendre's, és una seguretat extrema. Sí. Perquè això per tu és un cotxe?
Això és un robot. És el primer robot.
O sigui, per tu això és un robot?
Sí.
Un robot?
Sí. Penso que hem superat el nivell de cotxe com el coneixíem al segle XX.
Ara has posat el...
A l'autopilot. Llavors ell detecta que podem anar a una velocitat o una altra perquè llegeix les senyals.
O sigui, ell compleix la llei.
El robot està programat per complir les lleis.
D'acord, però si tu ara, per exemple, fas com fem, quan fem, i dic, deixa que digui que fem, que si anem a 80, però hi ha un moment que dius, bueno, no hi ha ningú, tires 8 km per hora més i tal, doncs tu podries fer-ho sense tocar el cotxe?
O ara jo, per exemple, estem a 70 per hora, és una zona de 80, però li puc agafar i li puc
accelerar. Ja, però tu estàs accelerant, estàs fent el cotxe accelerant. La màquina per si sola no deixarà de complir la llei?
No deixarà de complir la llei.
Per tant, la llei es deixarà de complir si l'ésser humà manipula el robot. Si tu vols que sigui legal, serà legal. Per tant, com sempre diem, el problema no és dels robots, el problema serà de les persones.
Exacte. Mira, Jordi, ara pararem un segon i ho podràs provar tu mateix. Què et sembla?
Jo et fotré les mans al volant, t'aviso perquè ho sàpigues.
Clar que sí.
Fa gràcia conduir un Tesla, aviam.
Ja t'obro jo.
Vale, obre portes i rampes i vinga. Que sé el que Dios quiera. Tanques, tu portes?
Ah, apreta el freno i es tancarà la teva porta.
Això sí que...
Més fàcil, impossible.
No, no, sí. Bueno, el cotxe és còmode, tot estupendo. Està
girant sol, està girant sol. Ara aquí, per exemple, podríem activar el...
Ara, Iota, aquí veus que tens el volant.
Sí.
I ha accelerat ell perquè ha vist que ja podies anar a 80. Sí. Aquí, de fet, hi ha un radar de 80.
Sí.
I estarem passant el radar tan tranquil·lament.
Sí. O sigui, m'ho està portant sol. Jo estic aquí amb el volant a la mà, eh? Estic tocant, eh? I estic veient que se'n va cap a la dreta sol.
Uh-huh.
Sol. Se'n va cap a la dreta sol. Podria estar mirant de tu perfectament.
Perfecte,
estar
perquè...
Aquí,
tu m'estàs mirant quants ulls tens, tu?
Jo dos, de moment.
Només pots mirar un lloc.
Sí.
El cotxe està mirant 360 graus.
El que estaríem parlant és que jo, el cotxe, ara... La màxima fantasmada que puc fer és això. És a dir, tenir el volant amb els dos ditets aquí, fent veure que no condueixo.
Ah.
Entre això i això, ens queda això.
Ah-ha.
I és molt poca cosa. Hi haurà algun dia que això haurà de canviar, suposem, o no. Però, de moment, sí que existeix un cotxe que podríem dir que no pot ser i que, en canvi, és. Que és un cotxe autònom, circulant per Catalunya. Mira, li torno a posar l'autopilot. Escolta, fixa't, ja toco amb dos ditets, el tinc el control de tot, sento fantàstic. Posa-li música, Sergi, posa-li música al cotxe.
Què t'agrada?
Van Morrison. Posa Van Morrison.
OK. Elon, reproducir Van Morrison.
Days when the rains came down in the hollow, playing a new game, laughing and running.
Fixa't que el que sempre el que fem és no adaptem la tecnologia a les nostres necessitats, sinó que adaptem nosaltres i l'entorn a les necessitats de la tecnologia. Hem asfaltat un tant per cent molt gran del planeta perquè hi puguem anar amb cotxe. Fins que l'entorn, nosaltres socialment, el corpus legal, tot no estigui adaptat a la tecnologia no sortirà sola pel carrer i anirà...
Per entendre's, haurem d'adaptar urbanísticament les ciutats i els pobles perquè puguin
totalment
funcionar?
Totalment. I no només això. El fet de que tinguem vehicles autònoms canviarà les ciutats. Es lliuraran molts espais que ara els destinem a pàrquings. La indústria automobilística té un gran dilema, perquè el model actual de la indústria automobilística és una persona un cotxe, o una família un cotxe, i si pot ser una família dos cotxes. És clar, amb un model, eventualment, si arribem a cotxes autònoms, autopilotats, on tu puguis compartir, llavors ja no és una persona un cotxe, és 10 persones un cotxe.
CURB, 2 de novembre de 2017. Els autobusos elèctrics, petits i automatitzats, poden ser el futur del transport. El Economista Punès, 22 de maig de 2017. Les places d'aparcament desapareixeran del centre de les ciutats. Autobild, 12 de juliol de 2017. Deixarem de tenir cotxes de propietat en el futur?
El que començo a interpretar és que deixarem de tenir cotxes o cotxes, bicicletes, motos nostres, sinó que ho compartirem tot. És això?
Sí, la mobilitat.
Perquè us entenguem, eh? La mobilitat serà... Jo, per exemple, al matí m'he de llevar per anar a la ràdio, però al migdia m'he d'anar a la tele, però després me'n vull anar a la platja, posem per cas a la Costa Brava, i resulta que al cap de setmana em vull anar a la Cerdanya. Llavors, de cop i volta, hi haurà una aplicació que em coneix, que em dirà, doncs mira, de casa teva a la ràdio vas amb bici, de la ràdio a la tele vindrà a buscar-te un cotxe que compartiràs amb dues persones més que anirà fent parades, d'allà tindràs un tren que anirà molt ràpid per anar fins a la... Fins a la Costa Brava, i de la Costa Brava, si vols anar fins a la Cerdanya, vindrà a buscar un altre cotxe amb 10 persones que anirà fent parades fins a arribar allà. Tot això sense que tenir res a casa, ni un pàrquing ni res.
Clar, això seria un món ideal, perquè llavors passaria... Esclar, és que els nostres cotxes, la major part del temps, estan parats. No els fa servir ningú. Estan en un pàrquing que, a més, has de pagar. Podries alliberar el centre de la ciutat, tens una mobilitat molt més sostenible, tenies menys contaminació, menys costos, i bueno, tens un espai al centre de la ciutat que no sabies ni què fer-ne.
París. El 2018, els conductors de París van passar 71 hores en embussos de trànsit. La Défense, París.
Fot un fred que pela aquí a París, a la Défense. Ara al·lucinareu una cosa, perquè com jo espero al·lucinar, perquè m'han dit que aquí hi ha un dels autobusos autònoms que circula per aquesta zona. És això que està venint aquí i que jo ara mateix m'ho posaré en un moment.
aquí dins. També hi ha una persona. Gojo, ara podeu comprovar que aquí no hi ha ni lloc per xofer, no hi ha res, només hi ha uns seients.
Ups,
oi, això es posa en moviment.
Mare meva.
Ojo, ojo, que aquí passa una senyora, ojo! Ah, no, frena això, tu. És veritat, doncs frena. La sorpresa que tinc jo d'estar aquí dalt i la gent passa absolutament de l'autobús, forma part ja de les seves vides d'una manera evident. A la primera aturada ha quedat amb el cap de desenvolupament, que és el Nordin.
Nordin Lazarec, desenvolupador de negoci, vehicles autònoms de Keolis.
Bonjour.
Bonjour. Hola. Se va? Estic com bastant sorprès de veure un autobús d'aquestes característiques. Jo estic aquí, no hi ha volant, no hi ha pedal. Com funciona? Com es posa en marxa? Ah.
Ici, on est dans un véhicule
ara som en un vehicle de nivell 5. És el nivell màxim dels vehicles autònoms.
Ça se traduit par quoi?
Això es tradueix en el fet que no hi ha volant ni pedals.
Une absence de volant, une absence de pédale.
Quants autobusos com aquests hi ha a tot França?
En France seulement.
A França ara mateix en tenim 3 a la Défense, 2 a Lyon, 2 a Rennes, a la ciutat de Rennes, i 2 a Lille per un campus universitari.
Et 2 à Lille pour aussi pour un campus universitaire.
A l'estranger també tenim desplegats busos a Las Vegas i al Canadà a Candiac, i allà són rutes obertes en els dos casos.
La idea és ampliar, que n'hi hagi més autobusos com aquest?
Nosaltres tenim l'ambició de transformar la mobilitat. El 2050, el 70% de la població mundial viurà a la ciutat.
Donc,
hi ha la necessitat d'alliberar l'espai públic de cotxes que fa servir una sola persona. I aquests cotxes sovint es fan servir per anar a la feina, perquè hi ha el problema del primer i l'últim quilòmetre, first and last mile. No hi ha una solució de mobilitat per això.
Tecnològicament, estem molt a prop de poder-ho fer. El problema aquí hi haurà un problema de legislació, i un problema de la gent.
Cal revisar les lleis, i per poder revisar-les calen moltes experiències com aquesta per tranquil·litzar el poder públic i convèncer el que revisi les lleis. Aquest operador que va dins el bus, col·locat per imperatiu legal, té una utilitat comparable a la de l'ascensor. En els primers ascensors hi havia un ascensorista. Hi pujàvem i un home premia els botons per nosaltres. No calia, ho podies fer tu sol, però era per donar confiança a la gent.
La setmana que ve presenteu a Barcelona, a l'Smart City, l'anomenat robotaxi.
Yes.
Què és exactament el robotaxi i què significarà això per la mobilitat?
El robotaxi és com un taxi, però sense xofer.
Et bien sûr,
i per descomptat, la seva funció és ampliar l'oferta de mobilitat.
De fluidifier encore plus l'offre de mobilité.
I aportar més confort i connectivitat. Nous serveis a l'interior del taxi, estar connectat a la ciutat, poder demanar un servei amb antelació, encarregar coses, escoltar música, carregar el mòbil, compartir l'import del trajecte entre diverses persones amb contactless. Som en un vehicle modern, a l'era actual i amb la tecnologia actual, sabent que avui dia encara hi ha taxis, no els agradarà gaire que ho digui, que no deixen pagar amb targeta de crèdit. La història de la humanitat sempre ha somrigut als que s'han sabut adaptar. L'home, des de la nit dels temps, ha aconseguit fer foc, i així és com hem evolucionat i hem sigut una millor civilització. I això va en aquest sentit.
M'ha semblat fascinant, magnífic, anar amb un autobús autònom sense volant, sense pedal, sense res. Però hi ha un tema que a mi em preocupa molt sempre, que és la seguretat. I, per tant, a mi m'agradaria, si és possible, comprovar, no he fet mai a la meva vida, creuar per davant d'un autobús per veure si efectivament para. Amb els riscos que això comporta.
Jo et proposo una prova ben senzilla. Surs amb mi, deixem marxar l'autobús, ens hi posem al davant i junts el posem a prova.
Junts, tu i jo.
I justament avui el barri de la Défense és un barri perfecte per fer això. I si vols provar-ne la seguretat, vine, vine.
Hopla!
Ai, 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 ai,
Els taxistes estan encesos i això ja té la seva traducció al carrer. Des de primera hora de la tarda, els taxistes es mantenen a la Gran Via, Barcelona, plantats en vaga indefinida pel desacord amb la Generalitat sobre com regular les llicències del lloguer de vehicles de transport de passatgers amb conductor, els Uber o Cabify.
Las batallas nunca se pierden hasta que termina el partido y el decreto todavía no se ha publicado. Ahora es cuando vamos a la auténtica guerra, ahora.
Barcelona.
Casualitats de la vida. Diuen ells, ets lliure d'agafar-me a la parada o al carrer. Hi ha més de 10.000 taxis perquè no hagis d'esperar. No hem d'esperar realment? Aquesta és una gran pregunta. Està preparat el taxi per assumir un canvi com el que, per exemple, vam veure a la Defensa de París? Averigüem.
Alberto Álvarez, portaveu d'Elite Taxi.
Hola. Hombre, don
¿Qué tal?
Tito,
¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Bien, bien.
¿Todo bien? Sí. Vale. Escolta, escolta, bueno, et dic Tito perquè, bueno, et coneix tot Catalunya.
Sí, parte del extranjero. Sí.
Ens coneixem de la ràdio i de quan va haver el conflicte amb Uber i Cabify. Tu les hauràs vist de tots colors. Jo t'he d'explicar una cosa que fliparàs, com vaig flipar jo. Jo vaig estar a París, a la Défense, que és el barri financer de París. I vaig veure una cosa que em pensava que no volia mai, que és, en un barri, un autobús autònom sense xòfer.
Bueno, ese es el futuro que nos espera. Pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto la tecnología tiene que pasar por encima de las personas? Porque, claro, yo voy a una gasolinera, no hay nadie. Pago con tarjeta, me pongo yo la gasolina. Luego voy a un supermercado, no hay cajera. Porque ahora ya va todo automático. Entonces, toda esta gente que antes trabajaba, ¿ahora qué está haciendo? Porque no está trabajando. Entonces, ¿realmente queremos una tecnología para crear más miseria?
¿Tens por?
Mucha.
Sí.
Pavor, total.
O sea, ¿tienes pánico?
Tengo pánico a qué hará mi hijo, que ahora tiene 11 años, cuando sea mayor de edad, en qué va a trabajar.
¿Tú tienes por de que eso sea inminente?
Hombre, inminente no, pero en 10 años, por inminente, sí. Yo sé que, por ejemplo, el objetivo de Uber y de todas estas aplicaciones no es tener una persona metida en un coche trabajando, no. Ese no es su objetivo. Su objetivo es el coche autónomo. Es que las personas les molestan a ellos. Ellos no piensan en eso. Nosotros, los taxistas, de nuestra asociación en especial, llevamos ya 2 años echando solicitudes en las consejerías de transporte de todo el país para que las licencias del coche autónomo sean las licencias que tenemos los taxistas.
Es decir, que los
porque ya autónomo sabemos lo que nos van a hacer.
Pues explícame eso.
Hombre, crearán una licencia para transportar pasajeros y las nuestras pues nos irán arrinconando, nos irán, digamos, relegando, ¿no?
Llavors, què tens por? De que la persona, de que el cotxe que tinguem aquí al costat, que funciona de manera autònoma, no tingui les despeses fiscals, per exemple, que puguis tenir tu?
Por ejemplo. Es que al final, ¿cómo se va a sostener el país? ¿Le cobrará la seguridad social a las fábricas de los robots que hay? ¿O a los coches en medio de las personas? Bueno, a lo mejor el futuro es eso. A lo mejor nos van a poner todas estas corporaciones una paga de 2.000 euros al mes para que las personas vivamos como marajás, ¿no? Y que trabajen las máquinas por nosotros. A lo mejor ese es el futuro. Yo lo dudo mucho. Lo dudo mucho. ¿Y qué me llevas? ¿A ver un autobús sin conductor? ¿Un autobús autónomo?
No exactament un autobús sin conductor. Anem a veure un robotaxi.
Un robotaxi, madre mía.
Madre mía. ¿Te sale un madre mía?
Madre mía. Sí, porque estas cosas las ves en las noticias digitales, ¿no? Y ves que todo el mundo habla.
Pues un robotaxi. Es decir, es un taxi sin conductor.
Pues vamos a ver. A ver si nos llevamos bien. Esto no necesita líderes ni nada, ¿eh? Esto. Ay, madre mía.
Top Gear, 2 d'agost de 2018. D'aquí 15 anys no hi haurà taxistes. Així serà el futur. Xataka, 4 d'octubre de 2018. El 2022 hi haurà robotaxis autònoms operant a les ciutats, segons Renault. El Mundo, 19 de desembre de 2018. Ja és aquí el robotaxi.
¿Has visto aquí?
¿Has visto todo esto?
Ara,
no, la verdad es que...
Es precioso, ¿eh?
Es guapo, es guapo. Me recuerda a los juguetes, los coches estos.
Sí, ¿no?
Bueno, me recuerda a Japón. No, la verdad es que... No. Que sí, que esto es una pasada. Bueno, quizás es que me resisto a aceptar.
Es una gran pregunta esta.
¿No?
Es una gran pregunta. ¿On está la part de davant y on está la part del darrere?
Supongo que esto irá con la tablet esa.
¿Qué, flipas?
Hombre, flipo.
Mira, espera, que llega aquí. ¿Qué tal?
Hola,
Diego,
muy
Tito.
Buenas. Tito, encantado.
Es para compartir, interpreto, porque ¿cuánta gente cabe aquí dentro?
Aquí pueden caber 6 personas.
6 personas.
La idea es que se puede o hacer privado o se puede compartir. Depende de lo que uno quiera hacer.
Vale, esto está muy bien, pero la pregunta es ¿cuándo? ¿Esto cuándo lo podremos ver?
¿Cuándo? El próximo año.
¿Cómo?
Sí. Y hay 3 pruebas previstas en el próximo año, una en Francia, una en Australia y una en Estados Unidos.
Diego Cardona, responsable de desenvolupament de Navia.
¿Cómo lo haré yo para llamar un coche de estos para que me venga a buscar?
Fácilmente. La idea es que tú con una aplicación acá dices, te voy de tal lugar a tal lugar y ahí lo pido. Directamente el vehículo llega y con la aplicación puedo abrir la puerta, subir, me pongo el cinturón de seguridad y le digo que vaya al destino.
¿Y eso a la ciudad?
No, hay unas bombones de oxígeno.
Es que yo empiezo ya. Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que yo soy taxista.
Sí, me comentaron.
Entonces, claro, yo veo esto y veo mi ruina. ¿No? Entonces, mi pregunta es, en todos estos periodos de pruebas, porque yo he visto noticias, ¿no?, de que ha muerto gente, ¿realmente esto es tan seguro como para que una persona no lo controle? O sea, ¿esto que lo controla un satélite?
La máquina siempre reaccionará mejor que nosotros. La máquina no se cansa, la máquina no se emborracha. O sea, hay muchas cosas que hacen que la máquina va a reaccionar mejor que nosotros a diferentes tipos de aspectos. Y, obviamente, la tecnología la vamos mejorando cada vez más.
Uy, ja, és que estava marvellada la cosa aquí. Estàs còmode o no?
Hombre,
la veritat?
Sí, estic
còmode. Espera.
Lo que pasa que yo con alguien ahí delante, aunque sea con una gorrita, ¿eh? Pero, no sé, ese tú a tú, como estoy hablando contigo, con toda la naturalidad, ¿no? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el día? Pues estoy hasta los cojones. O muy bien. Eso se va a perder, ¿no? Se va...
Si lo compartes, no. Y esa es la idea también.
Dices que la máquina es más segura que el hombre.
Sí.
Pero la máquina la inventa el hombre.
Sí.
¿Y si ese hombre se equivoca en algo y miles de máquinas cometen un error?
Con esa hipótesis yo no me meto en un ascensor, entonces.
Bueno, yo no te... Claro, no te voy a decir que soy de escalera porque salta la vista de que no. Yo dudo mucho que una máquina pueda llegar a prever todas esas situaciones que ocurren en el día a día.
Una cosa que és evident que és que tu, Tito, estàs dient clarament que un vehicle amb conductor és molt més segur i ell està dient que un vehicle sense conductor és molt més segur. Per tant, empat a un a la travessa de la jornada. No. Anem a desempatar. Anem a buscar un especialista que ens digui qui té de raó dels dos.
José Manuel Barrios, cap d'innovació de Plus i Diada.
Tito, presento el José Manuel. Ell és un enginyer. Fa una vintena d'anys que es dedica a la innovació amb el sector de l'automoció. És un expert també en vehicle autònom. Ell és el Tito, coneixerà segurament, taxista. I la gran pregunta que ens fèiem, què és més segur avui? Si un cotxe convencional amb conductor o un vehicle autònom?
Avui la combinació més segura és el cotxe amb conductor assistit per la maniobra de la conducció. O sigui, el que tenim a dia d'avui al concessionari.
Va. La pregunta és, d'aquí uns anys...
D'aquí uns anys serà més segur el cotxe conduït pel mateix cotxe. La màquina serà més segura que l'humà.
I per què no és ara?
Perquè ara seria com un símil que el cotxe s'està traient el carnet de conduir. Quan nosaltres traiem el carnet de conduir, som menys segurs que després d'uns anys d'experiència.
Al final, les persones també vamos a quedar.
Estamos hablando de que la tecnología es por y para las personas. El motivo principal por el cual se está automatizando la movilidad es una mejora de la seguridad, una mejora del medio ambiente, una mejora del confort, una mejora de la congestión. Todos estos factores afectan a las personas. y se ha visto que únicamente la tecnología era capaz de solucionar aquellos problemas o retos originados por la movilidad.
¿Cuántos accidentes al món?
Sí, el número de morts, 1.200.000, segons l'Organització Mundial de la Salut.
1.200.000 accidents de cotxe?
Sí.
La màquina ens garantirà, quan només hi hagi màquines per les carreteres i autopistes, ens garantirà que rebaixarà molt aquesta xifra?
Sí. La rebaixa significativa serà molt considerable i fins i tot es parla de la visió zero. La visió zero és zero morts a les carreteres gràcies a una mobilitat intel·ligent.
Zero?
Zero.
Jo no me lo creo. Són països, per exemple...
Tu no te lo crees, ¿por qué?
Hombre, yo me creo que eso, el fabricante o el que le interese poner el coche autónomo en la calle, pues te quiera vender eso. Pero yo no me puedo creer que unas máquinas manejadas por un software que viene de un satélite nunca vayan a fallar.
Fem un equivalent de lo que seria una persona amb una màquina, no? Els cotxes que heu provat porta tot de sensors. Quantes càmeres porten? És a dir, porten una càmera cap endavant, una càmera cap enrere i una càmera que el que percep són 360 graus. Nosaltres és impossible que amb dos ulls només podem tenir una percepció de l'entorn de 360 graus. És impossible, és impossible. Però i si li posem un líder o un radar que detecta un obstacle o detecta una altra persona o detecta un animal? No? Ja tenim un sensor que a dia d'avui nosaltres no incorporem al nostre cos. L'automatització l'hem de veure no com una revolució, l'hem de veure com una evolució tecnològica, i que persegueix els mateixos impactes i beneficis socials. Per tant, nosaltres ens hem d'adaptar. És a dir, s'ha d'adaptar la llei, s'ha d'adaptar les persones, s'han d'adaptar els negocis, i tenim temps per fer-ho. I hi haurà col·lectius que es podrien veure afectats per aquesta tecnologia que tindran temps suficient com per adaptar-se.
Per buscar-se la vida, vaya.
No.
Sí, eso es adaptarse. Hombre, a ver, es que no cabemos todos.
El taxista s'haurà de reinventar, no creus? O no podeu reinventar-vos?
No, nosotros nos podemos reinventar si nos dejan. Porque, claro, nosotros dependemos de una administración, somos un servicio regulado.
Escolta'm, jo crec que hi ha algun punt de connexió hem trobat. Pensava,
jo, mientras...
T'ho juro que abans jo em pensava que això acabarà...
Jo sempre lo digo. Mientras la tecnología, lo primero sean las personas, él dice que sí, yo no me lo creo. Y las máquinas van a estar para utilizar y apartar a las personas. Bueno, para que se enriquezcan por los cuatro de siempre.
Que no somos ninguno de los tres.
No.
Moltes gràcies, de debò, tots dos. Moltes gràcies.
Gràcies. Encantado.
Gràcies.
Balanç dramàtic a les carreteres catalanes.
2018, que està sent negre.
Amb aquest sinistre es tanquen 24 hores negres a les carreteres lleidatanes.
8 persones han resultat ferides aquesta matinada en un xoc múltiple.
El conductor i 3 ocupants del cotxe han mort en l'impacte.
Així acaba una setmana negra a la carretera.
Els Mossos d'Esquadra estan investigant les causes del sinistre, però no es descarta que es pugui deure un error humà.
Hi haurà algun dia que farem... Pam! Senyors i senyors, ja tenim els cotxes aquí, els autònoms. I els altres es retiren tots.
No.
No hi haurà un dia que talla un trencament de cop, que desapareixeran uns cotxes i seran substituïts per cotxes autònoms. El que veurem, com hem vist amb les altres tecnologies, és una adaptació progressiva.
Per què no estan ja aquí, si tecnològicament estan tan avançats?
Hi ha un problema, crec, de legislació, hi ha un problema social d'acceptació, o sigui, tu acceptaries tot de cotxes corrent al voltant teu, sense humans a dins. I hi ha un problema ètic.
Ètic?
És a dir, escolta, si en un moment determinat el cotxe ha de prendre una decisió perquè hi ha un fet fortuit que és impossible de predir, què farà el cotxe en aquell moment?
És a dir, o topa contra un mur amb la gent que porta dins que s'estavella contra el mur, o atropella un grup de gent...
Exacte.
Però, esclar, això nosaltres, l'humà, ho podem decidir. Una màquina com ho decidirà?
Aquest és el gran problema. Això es coneix com el dilema de la vagoneta. És a dir, a qui mataries abans? O contra qui hauria de topar abans? Contra un grup de preescolar que travessa un pas de peatons, o t'hauria d'estampar contra una paret per salvar aquest grup, no? I legalment, si algú mor, perquè algú morirà, perquè és impossible preveure totes les eventualitats, quin és el responsable? El qui l'ha programat, el fabricant, la legislació que ha permès això... Si tu has de fer causa, o l'assegurança, aquí he de demanar responsabilitat.
Clar, i les marques? Clar, que aquí hi ha una història que va molt bé. Sí, hem de decidir si contra el mur o contra la gent gran i els matem o ens estimbem. Mm-hmm. No, les marques deuen estar treballant això perquè no pugui passar. És a dir, perquè arribi un moment que el cotxe en qüestió decideixi per si sol, escolta-me, em paro.
Sí, sí, sí. Hi ha marques que han anunciat que ells ho tenen molt clar, que el que faran, la seva primera prioritat, és protegir el conductor, protegir els que van dins el vehicle.
Per tant, mataran.
Eventualment, o sigui, faran el possible, òbviament, per no trobar-se en aquesta situació, però el que volen fer és protegir el que condueix, perquè llavors es produeix un altre dilema, que és ja comercial. És a dir, tu compraries un cotxe que, eventualment, amb els càlculs que fes, et podria matar a tu? No? Diries el de la competència.
Tu compraries un cotxe que, eventualment, pogués matar algú?
No, a tu, el que condueix.
La resposta és no.
No.
Una dona d'Arizona, als Estats Units, és la primera persona atropellada mortalment per un vehicle autònom.
És el moment en què el cotxe autònom sense conductor d'Uber atropella mortalment una dona que travessava la carretera a Arizona, als Estats Units. Es veu com la dona apareix de sobte mentre travessa amb una bicicleta a la mà enmig de la foscor i ni el cotxe ni la persona que hi va dins, per casos d'emergència, reaccionen a temps.
Permeteu-me, però és que la frase del Ganyet m'ha deixat corprès, eh? Pum, 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 pum. Qui es compraria un cotxe, pum, 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 que et pot matar? Pum, 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 pum. És que la pregunta és bèstia. I més tenint en compte que el cotxe autònom, pel que he vist, tard o d'hora acabarà arribant. I la veritat és que més d'hora que tard. Però després hi ha una altra pregunta, arran del que diu el Ganyet, que és què opina la gent, què opina la ciutadania, què opina el conductor que pugui comprar-se un cotxe que decideixi ell a qui ha de matar.
La Vanguardia, 4 de novembre de 2017. Investigacions de l'MIT proposen decidir per votació ciutadana quines vides han de prioritzar els robots. 3.24, 24 d'octubre de 2018. Una persona gran o una de jove? A qui ha d'esquivar abans un cotxe autònom? Olga Martínez, 44 anys. Germán Aranda, 33 anys. Joan Enric Martínez, 74 anys. Alexandra Lebrero, 27 anys.
Hola i benvinguts. M'agrada molt el que farem ara. Feu una cara a tots despatxats que m'encanta. Això és un joc. I això arrenca d'un grup d'investigadors d'un institut de Massachusetts que la gent de 233 països del món diferents van anar votant durant 2 anys. Van votar 40 milions de persones. Ara seran 40 milions de persones més 4, que sereu vosaltres. El que bàsicament correspon a aquest joc és, literalment, un automòbil està 100% segur que no pot evitar xocar i que algú en sortirà perjudicat. I haureu d'escriure a qui li toca. Bàsicament, els que els preocupava més és la capacitat de decisió que té un vehicle autònom, un cotxe autònom, que no té conductor, que no té pedals, un cotxe autònom davant de situacions extremes. I vosaltres haureu de decidir si una o una altra. Destenseu-vos, no passa res. No és un examen, no és... Anem a començar? Aquest primer. En aquesta situació, el cotxe autònom té un problema als frens i va directe a la senyora i la matarà. Anem a l'altre cas. En aquest cas, aquest cotxe autònom, amb aquest fallo als frenos, gira i atreveix el pas de petons. La conseqüència és que mata un gat. Vosaltres decidiu.
Alexandra Lebrero.
Quina edat té el gat i quina edat té
el... El problema és l'edat del gat i l'edat de la senyora gran. Vaja. Bueno, aquesta no me l'esperava. Ara el teu problema d'edat. Aviam, Joan Enric, tu què dius?
El gat.
El gat. El gat. Germán?
El gat, el gat.
El gat. Olga?
Tinc conflicte, però... Hòstia. Conflicte, però possiblement el gat.
El gat.
Conflicte, o sigui, amb conflicte.
Tres, el gat?
El gat, el gat.
El gat, perfecte. Anem a una altra. La primera opció que ens dona és que, en aquest cas, el cotxe autònom continua amb problemes als frens, continua endavant i travessa el pas de vianants de front. La conseqüència és mates una dona i 2 indigents. Una dona i 2 indigents. Anem a la segona opció. En aquest cas, gira i travessa el pas de vianants amb una altra conseqüència, que és maten un executiu, una dona i un home.
Em puc creure.
No, sí que t'has de creure, perquè has de votar una de les dues. El Joan Enric ho té clar.
Sí?
Bé, sí, ho tinc clar. Els indigents i aquesta dona aportaran menys a la societat, possiblement, que les altres persones, i, per tant, escolliria aquesta opció.
Val, perfecte. Algú ho té clar, també, ja? Heu de decidir, eh?
Jo tinc clar que no votaré.
No, no, has de votar. Això no. Qui es vota aquí?
Digues el que diguis, quedaràs malament.
Ja, però bueno, és un joc. O sigui, aquí no estem matant a ningú.
És una opció.
O sigui, no matarem a ningú.
Però anem a pensar... A veure, si hem de prendre una decisió pensant que... És igual, al final...
Però jo no sé si aquest executiu és un cocainòman que maltracta la seva dona
bueno,
i els dos
però,
indigents...
Bueno, però ens podem muntar la nostra pròpia pel·lícula. Amb aquesta discussió, el que sí que és veritat, jo crec que es pot ajudar a decidir un algoritme. O sigui, no donant una resposta, tampoc no ajudem a prendre la decisió més o menys correcta, saps? O sigui, yeah, també bueno. és una part, jo crec, important, que, ostres, a mi no m'agrada gens haver de donar aquesta resposta, com pots comprendre, gens. Però, ostres, si la situació és una o una altra, s'ha de decidir, perquè la vida va d'això.
No estem parlant de ciència-ficció. Això pot passar.
Ja, però normalment quan tu et trobes en aquesta situació, no sent cotxe autònom, no tens temps a pensar. Simplement és una reacció que tu no controles. Perquè jo si tingués un problema amb els frens, no em posaria a mirar... Ah, mira, allà hi ha un nen, doncs vaig a girar i estampar-me amb els altres.
Anem a un altre cas, eh? En aquesta ocasió, la descripció d'aquest primer dibuix seria que el cotxe continua anant sense frens i travessa el pas de vianants, i la conseqüència és dos indigents, una dona i un home morts. Quan apareix la paraula indigents, al Germán li surten els pèls de punta. I, en l'altre cas, és el mateix, barrera de formigó, i els que estan dins del cotxe són un home, dos executius i una dona. Tu qui salvaries?
Salvaria els vianants.
Jo salvaria els vianants pel meu fet de ser
aquests,
vianants.
Tu salvaries aquests, perfecte. El Germán també ho ha dit, s'ha mullat, els vianants.
Aquí voto, salvo els vianants perquè
però
són
els vianants. Perquè són indigents o els
no,
vianants...
No, perquè són vianants.
Perquè són vianants i no han escollit portar una arma a sobre.
No? Una arma metàl·lica.
Un moment. Interessant, aquesta paraula.
Sí.
O sigui, acabes d'apuntar una paraula interessantíssima.
Bueno, és com hem començat,
en
no?
En aquest cas, tu consideres que això és una arma?
Home, ens estan carregant.
És la que està matant.
No, les calaveres.
Perdona, tots esteu convençuts que és una arma.
Sí.
Per tant, a partir del moment que comprem un cotxe autònom que pot fer això, estem comprant una arma.
Pot ser una arma.
Anem a una altra?
Sí.
Tenim un executiu, una dona embarassada, dos nens i una dona. Anem a l'altre cas, un executiu, una dona embarassada i dues criatures.
La balança, 5, 4.
Val. Si és quantitat.
Pues menys quantitat, clar.
Estan respectant la llei, per tant, estan creuant el semàfor en verd. Estan violant la llei, creuant el senyal en vermell.
Jo salvo els que estan creuant en verd, sí.
Espera.
Aquests no,
aquí no voto tampoc.
Salveu la dona gran o salveu l'executiu i el lladre?
És millor dir salves.
Jo també ho tinc.
El Germán ho diu amb la boca petita, però diu que igual. No, ja ho pots dir. Salves i mates, cap problema.
Però que no tornaré a creuar un semàfor en vermell en ma vida, em sembla.
Això ara jo faré com antics programes de televisió. Jo et regalo aquest cotxe.
Jo què? Ja me'l regales.
Te'l regalo.
Sí.
Amb el fallo de frens.
No, sense fallo de frens. Un cotxe autònom.
No, sí.
Un cotxe autònom que no té,
sí.
En principi...
Sí, perquè... Clar.
Jo no hi confio gens. De moment, a dia d'avui, no em genera confiança.
Amb aquesta votació que estem fent, no ens dona molta confiança.
És que això pot passar perquè, en el fons, la màquina haurà de decidir una cosa que normalment decidíem nosaltres. Conduint, això ho pots arribar a decidir tu.
En un moment, contra la pressió, facis una decisió instintiva, que et pots equivocar, i rai, mala sort, diguéssim, i una cosa és programar una màquina per decidir a qui mates, a qui no.
Clar, la decisió de l'algoritme que es decideixi, o sigui, aquests 40 milions més, etc, el cotxe prendrà la decisió que potser no que sigui la teva, eh? I potser que tu estiguis en aquell cotxe autònom i la decisió que s'hagi pres no sigui la que tu haguessis pres si haguessis estat conduint tu aquell cotxe.
Però és que per
menys
mi...
a tu, eh? T'has encarregat a no sé qui.
Però per mi és impossible que algú pugui prendre una decisió raonada en una situació extrema. És una reacció que ningú sap, ni tu ni jo, sabem com reaccionaríem davant d'aquesta situació. Mai ens pararíem a pensar, sí, ai, mira, aquest està creuant en vermell, doncs vaig cap allà en comptes d'aquests que estan en verd. És instintiu.
Totalment.
En canvi, aquests cotxes autònoms et donen la possibilitat de que això no sigui un acte instintiu que pugui fer més mal del que podria generar una cosa que estigui realment pensada.
Objectivament, i el raonament que fas, te'l compro.
No, és que és així.
I estic segura, no, jo estic segura. Però també és un tema que jo m'haig d'anar fent. Jo necessito el meu camí. Però ara estic en aquell punt que t'entengui.
Doncs en el fons tu pots acabar, que no dic que emocionalment ho puguis controlar, però en el fons tu podràs acabar
culpant més a la màquina que a tu.
Heu estat excepcionals perquè heu fet la mitjana. Tothom decideix primer salvar les persones abans que els animals, una. Segona, la quantitat és molt important, és a dir, salven a 5 abans que 4. I el tercer element és la legalitat i la il·legalitat. Qui comet il·legalitat intentareu matar-lo, però no per res, per salvar la legalitat. És així de bèstia. Però això és el tall, és el patró de tothom. Moltes gràcies, eh?
Gràcies. No,
aquests dies he vist coses increïbles. Nous vehicles que van per l'aire. Altres que es mouen per terra. Però ara mateix, l'únic nou vehicle que tenim aquí és, senyores i senyors, aquest. Sí, amics, el patinet elèctric, tot i que ben bé no sé en quin punt de regulació estem. Perquè si una cosa me n'he donat en aquest programa és que mentre la llei va lenta com el cavall del dolent, la tecnologia va ràpida com un llarg. Digue-li patinets, digue-li motos compartides, digue-li cotxes autònoms, digue-li taxidrons. La revolució del transport, ens agradi o no, ja ha arribat.
Yo veo esto y veo mi ruina.
I ens asseguren que ho veurem al carrer en 5 o 10 o 15 anys. Asseguren els experts que les ciutats es buidaran de cotxes i de motos particulars i tot serà compartit i autònom. La pregunta no és si això és possible o no. La pregunta és, estem preparats per donar el control de les nostres vides a una màquina?
La màquina serà més segura que l'humà.
Qui ha de donar resposta al gran dilema? El dilema moral? El dilema ètic? Qui programarà la màquina per dir-li a qui ha d'atropellar i a qui no? Haurem de respondre totes aquestes preguntes aviat perquè ja hem comprovat que la tecnologia no la frena res i si alguna cosa m'ha quedat clara és que hi ha algú que condueix millor i és la màquina. I aquí no hi ha discussió. El que haurem de veure és com li cedim el volant. Perquè això que semblava que no podria ser, està clar que ja és.
tv3.cat/nopotser és una producció de Televisió de Catalunya amb la col·laboració de la Vini Audiovisual. CCMA, Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 2019.